Som el suplement Som a Catalunya Ràdio, que no caiem bé a tothom és una evidència, com també ho és que no tothom ens cau bé. De fet, segurament, sense gent que no ens caigués bé, no sabríem definir l'amistat ni tampoc l'amor. Ara bé, no sempre és fàcil explicar per què ens cau millor o pitjor una persona. És una de les preguntes que respon i planteja el seu últim llibre, el Quico Amat, A los enemigos. Quico Amat, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia, bona hora.
Em passa poques vegades que els convidats es posin a ballar.
Sí, després he pensat, un moment, què estic ballant?
Ah, què saps? Estàs ballant?
Clar, què estic ballant? Perquè,
saps,
que sé, saps
què és això que sona o no?
Del Ku Klux Klan o alguna cosa així, saps? No. Vull dir que has d'anar informat abans de ballar una mica.
Això és Anisset.
Molt bé.
Blue Tropic, et sona aquest grup? Blue Tropic, no, no el coneixes.
Vale, vale.
No passa res. Què tal, Quico, com va la vida?
Ara ja els he ballat i no puc tirar enrere.
T'agrada ballar?
M'encanta ballar, em flipa. Sí, sí, sí. És una activitat que recomano.
Balles tot tipus de música o no?
Ballo... Sí, sóc un idiot dancer, que es pot dir, sí, sí.
Sol, en parella o en grup?
Sol. Bueno, i amb gent, no sé, amb bullicio. Però també d'habitació, sí, sí.
Podries ballar amb qualsevol persona?
Bueno, és que jo agarraus ja de petit ja no entenia el concepte. O potser és que l'envejava tant que llavors l'odiava, però no, mai vaig ser gaire fan de ballar agarrado, a no ser que fos una conga. Llavors sí.
Los enemigos no és un llibre d'autoajuda, tot i que en alguns moments dius que és un manual per aprendre a conviure amb l'odi, no, Quico?
Sí. Bueno, per sobreviure'l, encara que és un llibre que no... que acaba plantejant més preguntes que respostes, no? És un manual com a tal, en què acabes i dius, ah, vale, ara ja ho he entès, tenir enemics és exactament això, està recomanat, no és exactament així. Jo crec que la força de l'enemistat i la força de l'odi i de l'antipòdic és una força que pot ser neutral, que es pot fer servir pel bé, sí, el vici pot engendrar virtut, però que també et pot destruir. La pots recanalitzar cap a un lloc creatiu o un lloc útil, o et pot portar a una septicèmia de l'ànima i a rechinar de molares a la nit i ocasionalment imagino un tumor. Per tant, no és una cosa que es pugui agafar així, ei, no passa res, anem a odiar. Anem tots a odiar. Tots benvinguts a la festa de l'odi, no va així. El que diu els enemics al final és una mica això, no? Que és una força perillosa. En el meu cas, útil.
Situem-nos una mica, va.
La certeza de que siempre existía un opuesto, un enemigo, contra el que enfrentarse o en quien reflejarse, ha marcado mi comportamiento y destino y relaciones sociales y la forma en que crecí, y por consiguiente, también mi oficio y mi obra literaria. La mayoría de mis creaciones y mis acciones han estado sujetas a la contraposición con un antípoda.
Quan saps que caus malament a una persona, Quico, tu com reacciones?
Jo porto molts anys concebint la vida amb aquesta dualitat i amb aquestes polaritzacions. Per tant, vinc molt entrenat per l'antipatia. De fet, el que em xoca és la gent a qui li sorprèn l'odi o l'enemistat. Quan jo vinc d'una cultura i d'un món on aquesta mirada d'oposats i aquesta mirada que definia en contraposició a una altra cosa, sóc això perquè no sóc allò, era el més natural del món. Per tant, tu ja esperaves tenir una oposició, esperaves trobar-te amb algú a qui no li agradaves per raons X o per cap puta raó, només perquè et tenien tírria o alguna cosa així. El que em xoca és el contrari, és la gent que es sorprèn quan reben enemistat. També em sorprèn la pretensió, crec que generalitzada, bueno, generalitzada, que és hipòcrita en general, que és la de... creure que... Bueno, de dir que ets bo, que ets més bo del que tocaria, no? Com es diu el llibre, com deia el Bracciolini, un humanista clàssic, deia que és molt difícil ser bo. O sigui, la gent que va fent una... Per començar a fer una alarde de que ets bo ja és una mica destrueix la teva afirmació, perquè hi hauria d'haver una càrrega d'humilitat en això, no? Per tant, sempre he sospitat de la gent que deia que era bona. Si algú és el llibre de los enemigos, és, com a mínim, donar un pas endavant i parteix de que un no és particularment bo. Però he pensat molt en tot això.
I has reflexionat i has fet aquest assaig.
Jo vinc del camp de batalla de l'odi. Jo ho puc explicar. Puc explicar que és guai? No. És guai, és xungo, hi ha coses útils, hi ha coses que et destruiran, però almenys les puc explicar. Les puc explicar en gallard de primera persona, sí.
Perquè t'has sentit odiat moltes vegades, suposo, no, Quico?
Jo crec que sí, però com et deia, jo no he vist mai que això fos una circumstància traumàtica. Jo partia de que això era així. M'hagués estranyat tot el contrari.
I tampoc t'incomodava, és a dir, al contrari, no, estaves còmode amb aquesta...
Potser massa còmode i tot, de fet, sí, potser m'ha destruït viure en un món on entres en un bar i divideixes les habitacions en dos, qui és dels meus, qui no és dels meus. Això és una patologia que, de nou, no considero particularment recomanable, però com dic, es pot recanalitzar, es pot reutilitzar aquest odi. Aquest odi és com si no l'utilitzes pel, jo no diria pel bé, però per la creació, és una màquina connectada a res, saps? És una màquina que només gasta. En el meu cas, en el cas d'un artista, es pot canalitzar. Pot canalitzar cap a la creació.
Quan tu dius que mires cap al passat i dius que t'has criat en aquest ambient, que aquest ambient què és, Sant Boi?
No, sí, em refereixo a un ambient de classe obrera, en un ambient 80s violent, anava a dir una altra paraula una mica més eufemística, però violent, amb una concepció del món violenta encara i una mica casposa. També vinc de militar quasi de forma infantil a subcultures, que també tenien un component inevitablement de xoc i de col·lisió i violentes també. Per tant, la violència i l'odi era una cosa que era completament natural per mi. A més, que jo entenia que hi havia aquesta dualitat. O sigui, si tu odies algú, has d'entendre que ells t'odiïn, no? Per el que intenta desmentir també Los Enemigos és que la gent de vegades intenta argumentar que t'odien per alguna cosa concreta que has fet, quan hi ha una cosa que és una antipatia, que aquest, hi ha una antipodicitat que és, o sigui, tan natural com la vida. Hi ha gent que és l'oposat de tu. És impossible que us entengueu. No us entendreu perquè un és solemne i l'altre és antisolemne, perquè un és tal, perquè l'altre és afectat i tu ets antiafectat. Hi ha mil raons que formen part ja no del teu comportament, sinó de com ets, de la forma més íntima. Per tant, és inevitable que com ets desperti certes antipaties.
Quan tu sents algú que diu, no, és que jo vull agradar a tothom.
Bueno, això no crec. Bé, si algú ho digués, aquest exercici d'honestitat delirant ja em faria respectar-lo, perquè és una bogeria tan gorda, a més que és una impossibilitat en termes, és impossible caure bé a tothom. De fet, aquest buenismo ja li faria caure malament a mi. Per tant, ja és impossible, no pots agradar a tothom.
El llibre expliques que hi ha cantants i escriptors que han deixat de ser interessants en el moment en què s'han convertit en bones persones, no? Posa'm exemples.
No, un exemple que menciono en el llibre és un exemple claríssim, que és el de l'Edwin Collins, que acaba de sonar ara fa un moment. És algú que va tenir un tumor, evidentment ens va saber molt greu i no li desitjàvem en absolut, perquè el tio és un geni, però una part no desdenyable del seu geni era l'antipodicitat i l'enemistat i un odi molt focalitzat cap a certes coses. O sigui, que estigués perpetuament irritat era el que el feia genial. I el que el feia aixecar-se pel dematí i el que el feia crear determinades cançons i determinats discos i tenir una visió. La seva visió era una visió que sorgia de la ràbia. I per mi, les visions que sorgeixen de la ràbia, jo soc un fill del punk rock, em semblen molt més interessants i molt més apassionades i molt més útils que les... Que aquestes visions que sorgeixen de la pau o de lo meliflu.
Quines són aquestes?
O de lo tou. Anem a dir una contraposició entre du i tou. M'agrada la duresa, però no és una duresa de gènere en absolut. És una duresa de firmesa, de caràcter i de visió. No té res a veure amb una duresa viril. De fet, la duresa viril em repugna bastant.
Què més ha de tenir una persona perquè no et caigui bé?
Bueno, jo crec que si hagués de fer un golem de fang de tot el que m'irrita i m'enemista amb algú, jo crec que la solemnitat, per exemple, la solemnitat i un tipus de supèrbia intel·lectual pija seria com ja un dels factors definitoris i que el farien entrar en el top 10 dels meus odis. Però sobretot hi ha una certa solemnitat, una certa afectació, una falta de sentit de l'humor, evidentment una perspectiva elitista de la vida o classista. Hi ha com un top 10 de coses que em resulten particularment repugnants i que fan que algú entri més ràpid en la pole position de la meva ira.
I què fem amb els prejudicis?
Jo crec que els prejudicis són útils, això ho deia el Nick Horby sempre. A l'hora d'escoltar música, evidentment, no els prejudicis racials, però els prejudicis en quant a art, a el que forma part en com vas créixer, crec que són útils, crec que són entranyables, fins i tot quan els has madurat i els has vençut, està bé que et quedi com una resta d'aquell petit prejudici juvenil que vas tenir contra algú. Crec que és una forma de conèixer, d'entendre qui eres, de com vas aparèixer en aquest món i què és el que t'agradava i què és el que no t'agradava. Portar-se aquests prejudicis a la tomba pot ser ridícul, encara que de vegades és inevitable, però sí que crec que són útils, certs prejudicis a l'hora de jutjar el pop.
Per exemple, ara Quico et va passejant pel carrer i es creu amb una persona que no coneix de res però que té estètica neonazi.
No, els neonazis no se'ls ha d'agafar i atacar-los amb pats de béisbol. No sé què de la reflexió anterior t'ha portat a aquesta frase. Neonazis mai, o sigui, aparells, directament. A més, com deia, en una pel·li del Woody Allen no pots anar a enviar textos als diaris o als neonazis. Els neonazis entenen una llengua, una sola llengua. Tu I respecten una sola llengua, que és la llengua de la violència, evidentment.
Tu vas patir amb la teva pròpia pell, no? La seva violència, en aquest cas?
Vols dir que si m'han pagat? Si m'han pagat algun cop.
Vas escriure també Revanxa, que era un llibre precisament on...
He escrit fa... Sí, l'any passat vaig escriure Revanxa, és un llibre que sí que va de... Bueno, no va d'això, va de moltes coses, no va de particular, no és un estudi, això és el que vull dir, no és un estudi sobre la fenomenologia ultra, però sí que és un estudi on els protagonistes són ultras, és diferent.
El que passa és que en una etapa més jove teva, sí que vas patir en pròpia pell, crec, un atac en aquest cas.
Sí, un, em vaig defegar els pantalons, ja ho he dit molts cops en públic, així que no m'ocasiona cap tipus de problema.
Què vol dir que et vas defegar els pantalons? Arran de la pallissa.
Exactament, això. Literal, volia dir. No era una metàfora.
Per què et van atacar?
Confrontació callejera, polígon remot. Crec que no hi ha molt més que això.
Com ho vas fer, això?
Bueno, a part de l'humiliació de tenir que canviar-me els pantalons, tenir que tirar uns levis blancs que m'agraden molt i tenir que tirar les escombraries uns calçotets, com vaig pair? Vaig pensar al cap de molt poc temps que allò seria un article guai. Jo sempre paeixo tot igual. Jo sempre penso que de tot en surt un text o una novel·la. Aquesta és l'única fortuna que té algú que viu bàsicament en pijama imaginant històries, que de totes les merdes que li passen hi ha una sortida, hi ha un outlet. Fa no tant em va humiliar els sacs de madness en directe i encara m'està humiliant en directe un dels dies més pitjors i a la vegada més divertits de la meva vida, i al cap d'un segon ja estava pensant en l'ordre que tindria l'article sobre això. Per tant, és molt difícil no utilitzar fins i tot la humiliació. Bueno, per un escriptor com jo, tot és útil.
Quan vas començar a escriure, tu?
Hi ha una diferència aquí. Hi ha una cosa entre que s'escriure i l'altra publicar. Jo vaig començar a escriure quan era petit, quan anava a quart de GB. Estava escrivint. Quan vaig publicar vaig trigar molt més, perquè també vinc d'un món que no té un... que l'accés a la... escriure novel·les no era una cosa natural. I havies d'imaginar que podies.
Què escrivies a quart d'ESO quan anaves a una escola de Sant Boi?
Escrivia redaccions en aquell moment, perquè evidentment no m'havia plantejat la complexitat d'una novel·la, però a 8è d'ESO vaig intentar escriure una novel·la. Una novel·la on una classe sospitosament semblant a la meva classe acabava a l'infern. És la meva fase catòlica.
I guanyaves jocs florals o...?
No, els meus fills sempre em pregunten per què no guanyen els Jocs Florals, i crec que abans que jo els hi expliqui ja ho han entès. Han entès que guanya els Jocs Florals, els guanyen els versos tous sobre la pau, sempre. O sobre, jo què sé, com ens hem d'entendre en el món. Quan ells escriuen sobre coses que els han passat, o parides, o quan escriuen còmicament, que és com escrivia jo, mai guanyes.
Mira, parlant dels teus fills.
En mi nevera hay sujeta con imanes una foto de mis dos hijos comiéndose un cucurucho azul pitufo. Mis hijos deben tener 3 o 5 años, quizá menos. Están, como suele decirse en estos casos, para comérselos. Recuerdo perfectamente el día del año que se tomó la fotografía, porque aquel día lo desperdicié odiando. Pasé aquella jornada de infinito potencial paterno-filial masticando mis propios carrillos y mascullando epítetos despectivos entre dientes.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, estem xerrant amb el Quico Mat, ha publicat recentment Enemigos, però té una llarga bibliografia també a les seves prestatgeries i a les llibreries. Clar, odiar no deu ser sa, no, Quico?
Aquest fragment que acabeu de posar és la versió malsana i inevitable, però malsana, de l'odi. Hi ha un odi que no és canalitzable. Hi ha un odi que és baladí i és pueril i és estúpid. Aquest fragment que no ha donat temps que acabés, però que el fragment acaba lamentant el fet de que aquest odi no es pot rehusar, no serveix, no és una energia. Per mi la ira és una energia, però aquest tipus d'odi és un odi pueril. Però saps què passa? Que va amb l'altre. No pots escollir un odi, només un odi el que funciona. Tu vius amb una ira i una enemistat i una rancúnia que llavors pots aplicar bé, malament, pots fer servir com això, com una força enèrgica que t'obliga a escriure els matins i que també, d'altra vegada, et pot destruir, com en aquest... no et pot destruir o et pot portar a una circumstància més o menys tràgica o dramàtica o trista com aquesta.
No te la cura un psicòleg?
Jo crec que hi ha certes patologies, especialment si ets escriptor, que no hi ha un analista que pugui solucionar, perquè si hi ha alguna cosa ha de tenir un escriptor, o almenys els escriptors que a mi m'interessen, és autoconsciència. I tu t'has d'haver mirat molt llarga i durament al llarg de tota una carrera, i jo porto molts anys escrivint. Clar, quan algú t'explica, saps? Com diu el meu amic Carlos Zanon, jo no li pago a nadie para que me diga es por tu madre, esto ya lo sé. Per tant, saps? O sigui, és tal qual així. O sigui, no li pagaré 100 euros a algú perquè diga es tu madre. Ja, ja, ja lo sé que és mi madre. Evidentment que és mi madre. Vull dir, porto molts anys pensant en tot. Ja no crec que això es solucioni. L'únic que et pot donar algú... Vaja, no volia ni molt menys desmentir l'utilitat de l'anàlisi, no? El que sí que et pot donar algú són mecanismes, però jo és que el mecanisme ja el tinc, que és l'escriptura. A mi tot això va...
Tu no t'has estirat mai en un divan.
Jo ara sí, últimament m'he estirat algun cop, perquè jo vull, és a dir, vull entendre tota l'experiència humana, no? I volia entendre també què era això. Què era això d'anar a algú i explicar-li d'una forma no literària algo. I ara ja ho he entès, ara ja sé com funciona.
I has pagat 100 euros.
I he pagat 100 euros, sí, però no em van dir res de mi mare.
Escolta'm, què els hi dius als teus fills, que crec que ara ja són adolescents, sobre la gent que no els cau bé?
Una mica el que t'he dit a tu. No? El que no es pot dir tampoc és... Aviam, els has d'educar per ser gent guai, no? Això està claríssim. Però jo crec que ells parteixen d'una benignitat de la que jo no partia. Per tant... No veig que hi hagi el perill de que es converteixin en una alimanya rancuniosa com jo, que acaba escrivint llibres i passant la seva vida en pijama jurant cap al cel i fent novel·les. Per tant, i a la seva perspectiva és molt, molt més benigna i molt més centrada i molt més... També són d'una altra generació. És una generació molt més guai, senzillament, molt més guai. Dit això, molt més... Han patit un tipus de conflictes, però no n'han patit uns altres. I, per tant, estan exempts d'una certa conflictivitat, que per mi era natural.
I sobre la violència?
Per tant, no els he de dir gaire, perquè tampoc tenen aquest trauma o aquesta patologia traumàtica.
Sobre la violència.
Ells també són d'una generació que ve amb una... Jo què sé, no voldria generalitzar, però que ve de tenir pares guais. Això és una... És bastant novador. 70, 80...
El que passa
pares...
és que ara de tu mateix t'estàs dient que ets un paraguai.
Sí, perquè tenim, joder, jo soc artista, vull dir, estic amb ells, penso amb ells, els nostres pares i pares de classe obrera estaven treballant 14 hores al puto dia. No podien ser uns pares que fossin particularment educatius o que estiguessin superconcentrats en l'educació dels nens. Per tant, això és una cosa que... El que passa és que sortiran menys artistes, això segur. Mm. Perquè un artista n'és del conflicte, és l'única forma. Mm. I del trauma.
La violència, clar, suposo que en deus parlar també amb ells, no? Perquè quan arriba l'adolescència, què els expliques? Pot ser un recurs amb algú que no et cau bé?
No, jo crec que hi ha certes... La violència és neutra per mi. La violència no té un signe, no és positiva ni negativa. La violència serveix, jo què sé, per fer una vaga salvatge i aconseguir millores sindicals. Si no arriba a haver-hi violència en els últims 200 anys, no estaríem en l'estat de benestar. És així de senzill. La violència també es pot fer servir per de forma malèfica. Per tant, és l'ús que en fas. Hi ha certes formes de resistència davant d'un poder injust que són violentes, han de ser violentes. Ha de ser una resistència violenta. No crec... Tothom et diu el mateix, sí, però Gandhi... Ja, vale. Gandhi és una aberració estadística. En general, quan s'ha parat una força negativa, una força genocida, s'ha parat amb violència, s'ha parat amb una força que aturés la seva... que es contraposés a la seva. I, per tant, no puc parlar en contra de la violència, perquè la violència ha funcionat molts cops. Contra els nazis, joder, a la Segona Guerra Mundial, amb bones paraules, no s'hagués fet res.
Continues vivint a Sant Boi?
No, me'n vaig anar als 22 anys.
Per què?
Bueno, això és una cosa molt habitual en autors de classe obrera, que te'n vas, que tens una relació d'alienació... i obsessió amb el lloc on vas néixer. Jo somiava amb anar-me'n d'allà perquè volia, jo què sé, jo volia ser anglès, volia viure en un altre país, etc. I llavors te'n vas i te n'adones de la risible i tragicòmica circumstància que estàs condemnat a escriure sobre allò la resta de la teva vida, no? Per tant, però aquesta és una paradoxa que he après a viure amb ella fa molts anys.
Quan et vas començar a tatuar, Quico?
I jo em vaig començar a tatuar a l'època que es tatuava la gent de la meva edat, que era doncs, els 18, 17... Tornant de la mili, era. Els meus amics s'havien tatuat, ja. Vull dir, vaig anar... Quan s'havien tatuat alguns dels meus amics, vaig començar a tatuar-me jo. Això no ho dic per anar en plan... Fui pionero. Però la veritat és que en aquell moment i en aquell món era natural. No era una cosa... Era natural i raro a la vegada, clar, perquè no era majoritari. Però era natural, no era un gran acte de fe. Simplement a la meva colla es feia.
ara et continues tatuant?
Un amic meu s'acaba de tatuar un tigre amb una palmera quan jo m'havia quan jo em vaig tatuar un Peter Pan. Així que només podia millorar.
Uh-huh. I ara ho continues fent?
Sí, sí, per mi és una cosa simplement cultural. El que passa és que ara, com tantes altres coses, el serrell passa i torna a estar de moda durant molts cops a la vida. Si et mantens amb serrell, estaràs fora i de moda durant 20 cops a la teva vida. Amb els tatuatges ara són una cosa que és popular i tal, cosa que em sembla superguai i em sembla divertida i em sembla un factor estètic que pot ser xulo, però... Vull dir que no és en plan, ara tothom em porta, això m'importa un pito, però jo ho faig perquè és la meva cultura i perquè sempre ho he fet. Crec i perquè em diverteix, la veritat.
Dels primers tatuatges va ser un Spider-Man, no?
El meu primer tatuatge és un Spider-Man, sí, sí. A l'època que un Spider-Man et marcava com a nerd irredimible i com a friki absolut. O sigui, a part de que era raro ja que t'agradés tant Spider-Man en aquell moment, també era raro perquè els tatuatges eren o de tipus militar o de tipus molt subcultural o de tipus, jo què sé, naval delinqüent, però no eren de gust de còmics, per exemple. No, això sí que era una anomalia absoluta. Tothom em mirava, però no perquè... No, primer, no per bonic, i segon, perquè era molt estrany portar un Spider-Man.
Estic buscant, t'estic mirant els braços, a veure si trobo el logotip antic dels Ferrocarrils de la Generalitat. Ah, mira'l, és veritat.
Hi ha un xip incorporat i passo gratis.
Ah, sí?
Sí, me'l van donar els Ferrocates.
Per què et vas fer el logo dels Ferrocates?
Per això, per passar gratis, i al final em van dir, vale, d'acord, passaràs gratis, però em van fotre un xip ara i llavors ja n'ha de... Ping, i passa directe. Mm.
Clar, hi ha tatuatges, els més antics, que a mesura que et fas gran i la pell es torna més elàstica, no?, deuen envellir també, no?
Més elàstica, no? Vols dir més pengim-penjam,
sí,
no?
Més elàstica, sí, cau, tot pengim-penjam, pallaringues, no?
Sí, més
pallaringues. No, que no dic
sí.
Que tu estàs molt prim.
No, gràcies,
però...
sí, no, però jo crec que hi hagi una decadència forma part de la gràcia de tot això. La gràcia de tot això és que es descoloreixin, que siguin lletjos, que formin part de la teva decadència. Mm-hmm. I de la teva ridiculesa, clar, alguns d'ells són ridículs, però ara què vols? Tapar-te'ls, no?
Veig que tens algun cor, també, no?
Sí, cors, està bé.
I algun altre que parla de l'amor? El portes tatuat el nom de la teva dona en japonès, pot ser?
Tinc el nom de la meva dona en japonès en un lloc no visible, en un lloc no visible i el seu nom normal en algun altre lloc, sí. Uh-huh. El cor que tinc està travessat per una estella de gel.
I estàs segur que és el nom de la teva dona en japonès?
No, sí, bueno, això... Ara ho sé, però durant una època vaig estar dubtant que posés, no sé, Chop Suey o Bruce Lee o qualsevol altra paraula que s'hagués inventat el meu tatuador de llavors. Mm. Clarament no sabia japonès, o sigui, va ser
un acte
de fe absolut.
De fe.
Absolut. Mm.
A més, la teva parella, la teva dona...
Però un dia a Anglaterra, llavors em vaig aixecar la samarreta i una japonesa va llegir el nom de la meva dona. L'alleujament va ser notable, va ser notable.
Que és l'Eugènia Brogi, que és editora de l'altra editorial, també, no? Escolta'm, vas deixar Sant Boi, suposo que... Vius a Barcelona?
Ara vinc a Barcelona, sí.
T'has aborrejat?
No m'he desclassat perquè les meves afinitats i les meves amistats són les mateixes, però no visc com algú de la meva classe social perquè estic tot el dia en pijama escrivint llibres. Per tant, hi ha un petit desclassament que encara que no sigui emocional, clarament és de la teva, del teu ritual diari que té a veure amb deixar de treballar. O sigui, deixes de tenir un treball manual no especialitzat, que era el que tenia jo, perquè jo no tinc estudis. Però en el moment que escrius novel·les i vius de les teves novel·les, vius d'una altra forma. Vius en un món... El Nelson Algren diu una frase que a mi m'encanta. Estoy en la classe media, però no soy de classe media. Que era exactament el que em passa a mi i el que li va passar a ell quan va començar a vendre llibres. És tal qual. Entres en una classe que no és la teva, però no ets d'aquella classe.
I quan eres classe obrera, on treballaves?
He treballat en molts llocs. He treballat a la cadena de la SEAT, he treballat a una fàbrica de marmelades, he treballat a un càmping... No voldria donar la idea que era un bon treballador, era un pèssim treballador.
Per què?
Absentista contumaz.
Sí?
Sí. Mai em va sortir d'això de treballar.
Arribaves tard...
Estava destinat a ser un artista.
Sí.
Arribava tard, no arribava, ressecós...
Per tant, vas deixar de ser classe obrera per posar-te a escriure, no?
Per la classe delictiva, vol dir,
sí?
No? Clar, vaig passar d'una classe de l'obrera a la directament criminal. Mm.
Sí, però tot això ho has deixat enrere, no?
Sí, sí, a la que vaig començar a dedicar-me 100% a la literatura, m'hi vaig dedicar absolutament. Mm. Vaig viure d'una forma precària durant un temps i al cap d'un altre temps els llibres van començar a funcionar lo suficient per poder-los dedicar tot el meu temps, que és el que faig ara.
Tot el temps del món. Què estàs escrivint ara, Quico?
Estic escrivint una altra novel·la. L'últim que va sortir, Los enemigos, no era un llibre que estigués compensat. Va aparèixer de cop, va aparèixer com un brot maligne que sortia de revanxa i ara estic fent com promoció de Los enemigos, per això estic aquí, no? Però en realitat no era un llibre, jo, vamos, no el tenia concebut. Va aparèixer de cop i volta i el vaig haver d'escriure perquè tenia com tot això que havia sortit de revanxa. Ara estic escrivint una altra novel·la. És que si no, jo he d'estar escrivint tota l'estona. No pots deixar-ho. No sé què va dir, que és com tenir un familiar malalt. No pots no anar al costat del llit. Has d'estar allà una mica. Pues amb una novel·la igual. Si el deixes uns dies, ha canviat o ha empitjorat. O... no vols no estar allà. Has d'estar allà.
Quico Amat, molta sort.
Gràcies.
Los enemigos del Quico Amat, un llibre que també trobareu a les vostres llibreries. Les aburgesades i les de classe obrera, no? Deu ser tot arreu, no?
Sí, sí.
Molt bé.
A Sant Boi la teniu també.
Gràcies, Quico. Fem una pausa i ara tornem al suplement.
El suplement, amb Roger Escapa.